Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? La sostenibilitat s'ha convertit en un tema molt recurrent. Cada vegada més negocis promouen productes de baix impacte ambiental. No obstant això, fins a quin punt aquestes iniciatives són autèntiques i no pur postureo? Molts negocis s'omplen la boca amb termes com a sostenibilitat mentre continuen produint els seus productes d'una manera èticament qüestionable i contaminant. En moltes ocasions, aquestes campanyes són simples estratègies que confonen el consumidor, fent-li pensar que està comprant de manera responsable. D'altra banda, els petits comerços que sí que aposten per la sostenibilitat fan front a través amb traves normatives, hi ha uns costos molt elevats, molt alts, que dificulten la seva viabilitat. Com es pretén que prenguin la iniciativa sense suport institucional ni incentius fiscals? S'ha de reforçar les normatives, simplificar els tràmits per a negocis sostenibles i fomentar l'educació mediambiental entre els consumidors. La sostenibilitat no ha de ser una moda passatgera, sinó un compromís real i a llarg termini. Toca exigir transparència i també actuar de manera conseqüent. Només així podrem avançar cap a un model de consum més responsable i ètic. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És moment de saber quin temps faran les properes hores i atenció perquè demà dimecres poques novetats a l'espera d'un front. El sol i la boira es mantindran com a ingredients principals del menú meteorològic del dia. Arriba, doncs, dimecres, un dia que marcarà marcat pel potent anticicló que ens continua acompanyant i que ens deixa un temps molt tranquil. I és moment de sortir per les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Li preguntem al Servei Català del Trànsit, en concret al Roger Serra. Roger, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem de diverses incidències en aquesta xarxa viària. En general hi ha molt volum de trànsit en tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. Hem de parlar, però, d'aquest accident que s'ha produït a la C-55, que talla la via a la zona de Manresa en totes dues direccions. Això, com us dèiem, aquest accident a la C-55 a Manresa. Un altre accident a l'extrem sud de Barcelona, autovia C-31 a l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha aturades d'almenys 2 quilòmetres en sentit Barcelona. C-31, Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona. Un altre accident que també ens complica el trànsit. I obres que ens poden dificultar la circulació. Per exemple, aturades a l'autovia A2, un parell de quilòmetres a Abrera, en sentit Lleida. També parlem d'aturades per obres a l'autopista AP7, a Capmany, uns 4 quilòmetres d'retenció en sentit nord, anant cap a la Jonquera. I ja per volum de trànsit, molt carregada a la mateixa autopista AP7 a tota la zona del Vallès, sentit nord, aturades de 7 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà, direcció sud de 5 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I no marxeu gaire lluny, perquè d'aquí un moment parlarem de com es pot frenar l'abandonament de l'AFP del batxillerat. Sabíeu que gairebé 8.000 alumnes a l'any, sobretot l'any passat, que feien quart d'ESO, no se sap si continuen estudiant i per què no ho fan? Avui en parlem de tot plegat amb el Sergi Tori i també amb el Xavier Massó, que és el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària. On està el fracàs i com millorar-ho?
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Seguro que has oído hablar de Osmotic de Corsa, la única osmosis del mercado que no desperdicia agua y da un sabor increíble. Aprovecha nuestras promociones con motivo de nuestro 50 aniversario y hazte con el mejor sistema de osmosis del mundo. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, tienen cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y he visto una butaca relax eléctrica por 229 euros con tres posiciones. Sí, sí, eléctrica por 229 euros para llevártela al momento o te lo mandan en 48 horas. Y Navidad ya con nuevo sofá.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
COPE Catalunya i Andorra.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Fran y Gemma.
El bien vivir para mí es un viernes coger un tren, ir a Marbella, ver a mi padre, dar un paseo por la playa, comer una paella, un cafecito después, que me hable sobre su antigua profesión, que ahora es la mía, y aprender todo lo que pueda y disfrutar del tiempo con él.
Pues para mí el bien vivir es tener un montón de días de vacaciones por delante, en los que no veo el final, gasto uno, gasto otro, hago planes, me da lo mismo que sea un lunes que un miércoles, disfrutar de la vida y disfrutar de los momentos de libertad para hacer lo que me gusta.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sobre si la literatura serà una assignatura optativa o obligatòria al batxillerat. Avui a la programació de Cadena Copi Catalunya i Andorra ens atacem a un curs clau que és quart d'ESO. Sabíeu que el 14% dels joves catalans d'entre 18 i 24 anys no tenen cap titulació més enllà de l'ESO ni estaven estudiant? Catalunya continua entre les comunitats amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris, tot i haver reduït notablement les xifres d'abandonament escolar prematur a les darreres dècades, des de un 32,9% l'any 2008 a un 14% l'any 2023. A pesar d'aquesta reducció, Catalunya, un 14%, i la resta d'Espanya, un 13,6%, continuen estant molt per sobre de les xifres d'abandonament escolar de la Unió Europea, que és d'un 9,6% l'any 2022. Aquest curs, gairebé 8.000 alumnes que l'any passat feien quart d'ESO, no se sap si estan estudiant en alguna de les formacions que el Departament d'Educació no té registrades, com les escoles d'adults o els centres de noves noves oportunitats o bé si han abandonat els estudis. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Els centres reforcen els equips d'orientació, no? Avui a Rere Cope Catalunya i Andorra, el director de l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar, que és el Quique Molina, ens ha donat les claus d'on estan els problemes i les solucions del que estem parlant, no? Per evitar l'abandonament escolar, Sergi.
Sí, així és, Montse. I és que el quart d'ESO és un curs pont, eh? És l'elecció de continuar amb batxillerat o bé grau formatiu cap a on estire, i això pot determinar el futur educatiu i l'oportunitat també laboral de l'alumne. Però tots els experts diuen que bé, que és una elecció important, però que sobretot el millor és fer-ho bé per evitar, doncs, aquest abandonament escolar de què em parlaves. Avui a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, hem estat a l'Institut de Rocagrossa de Lloret, un institut que està potenciant amb mitjans propis la figura de l'orientació i que suma, a més, des de la pandèmia, la figura de la tècnica d'integració social, que també s'ha incorporat amb altres centres educatius amb ajuts europeus. Un dels problemes, en aquest cas, que pot haver-hi, és quan la distància de l'oferta d'un grau formatiu amb l'interès de l'alumne és molt considerable, i això evita que aquest alumne pugui estudiar el grau formatiu que li agrade. Per exemple, un cas concret. Una escola de Lloret de Mar anar a Barcelona a cursar un grau que li agrade, doncs no ho farà. Aleshores opta per continuar batxillerat, que moltes vegades abandone. El mateix director de l'Institut Rocagrossa de Lloret, Quique Molina, ens ho ha explicat.
Tenim molts alumnes que acaben fent batxillerat perquè igual l'oferta de formació professional que tenim aquí a l'entorn no és propera, o sigui, no és suficient. El no ser suficient o no tenen els cicles que a ells els agraden, si s'han de desplaçar, han d'agafar, no sé, transport públic, bus, tren, la combinació és complicada, aquests alumnes no poden arribar a fer aquell cicle que els agrada, o no tenen una família amb un nivell sociocultural i econòmic que els pugui acompanyar, i acaben fent batxillerat i no estan preparats per fer batxillerat, ni tampoc tenen la motivació. O a vegades, pues, pleguen i deixen d'estudiar, no? I...
Clar, aquest és un dels motius, no? Acaben de fer batxillerat a contracor, no hi ha la motivació suficient, se'ls hi fa, doncs, massa important els estudis de batxillerat, no troben bones notes i, malauradament, molts acaben abandonant fins i tot els estudis, no? Per tant, la solució és sempre que l'estudiant pugui continuar fent el que li agrada. La clau és escollir bé el grau formatiu, en aquest cas, si no continua en batxillerat, fer el grau, doncs, que t'agrada per iniciar uns estudis que després puguin tenir continuïtat. Aquí, Quique Molina.
El que és important és que comencin per alguna cosa que els agradi i que comencin. Pues tenim nanos que a vegades han vingut a fer el cicle d'activitat física només perquè els agrada l'esport, però realment no s'havien plantejat mai treballar d'una cosa d'aquelles, no? Però bueno, un cop estan allà, els agrada, comencen a treballar els estius o caps de setmana, veuen que els motiva, acaben fent el grau superior i fins i tot alguns acaben muntant una pròpia empresa o acaben fent una carrera universitària també. És un camí més llarg, més lent, però al final el nano troba el seu camí, troba allò que l'estimula, que li agrada.
Doncs aquesta seria la millor solució, no? Trobar estudis que ens agraden, que ens puguin estimular. No estudiar cursos forçats que poden portar a l'abandonament. I per això és molt important la orientació escolar, que hi ha, doncs, als propis centres. Al cap i a la fi, als 16 anys, el que hi ha educativament és el fi d'una etapa i l'inici d'una altra. Continuar amb aquesta segona etapa no depèn moltes vegades ni d'un curs, ni de fer batxillerat o graus formatius. En canvi, una mala decisió en aquest inici pot ser causa fins i tot de deixar els estudis, Montse.
I què diu la Conselleria d'Educació? Imagino que s'ha de tenir en compte aquest objectiu de reduir el 9% l'abandonament escolar per l'any 2030, no, Sergi?
Sí, aquest és un dels objectius, doncs, arribar al 2030 amb un abandonament escolar del 9%, que seria els paràmetres europeus. Per tant, s'ha de reduir un 5% en els pròxims 5 anys. Avui a migdia de Cope Catalunya hi ha estat la Roser Cervera, subdirectora general d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat de la Conselleria d'Educació. Roser Cervera ens ha avançat a que l'orientació consideren que no ha de començar únicament a quart d'ESO, amb aquest últim curs abans de la elecció, sinó que s'ha de fer al llarg de tot el recorregut escolar de l'alumne i que s'ha d'analitzar tot, no únicament un punt de rendiment.
Si fem tot un bon treball en els primers cursos de l'ESO vinculat no directament a la professió, no directament al món laboral, però si fem aquesta prèvia, quan arribem en el moment de la presa de decisions, tenim un jove molt més madur per poder prendre aquestes decisions i, bé, possiblement, doncs, trobar uns estudis que li encaixin més en la seva manera de ser.
Però ara parlem de temes concrets. Per exemple, les matemàtiques, Montse, que tenim uns rendiments en matemàtiques molt fluix, no? Ja se surt malament amb les proves PISA, dels quarts d'ESO, també amb comprensió lectora i en aquest cas amb ciències, però a més s'ha afegit fa pocs dies, hem conegut l'Estudi Internacional de Tendències Matemàtiques i Ciències dels alumnes, doncs, en aquest cas, de quart de primària. Un 41,8% dels alumnes catalans de quart de primària tenen un nivell baix, amb un 29,9, o molt baix, amb un 11,9 d'aquesta matèria. Per tant, és un problema de fons, tal com ho reconeix Roser Cervera.
Jo no et sé dir si en matemàtiques hi ha més relació que amb alguna altra. Sí que és veritat que quan hi ha un baix nivell, a nivell pel que fa als estudis, és més fàcil que hi hagi un abandonament, perquè hi ha més desinterès, perquè hi ha més dificultat per comprendre doncs, tot allò que es va fent en un futur i, per tant, no ajuda els baixos resultats en els joves. Sí.
Per tant, Roser Cervera ho reconeix, doncs no ajuda quan hi ha problemes amb una assignatura tan important com és en matemàtiques, perquè a vegades pot provocar doncs, una desmoralització personal al mateix alumne, no? I també s'haurà de fer un reforç amb aquestes assignatures. Hores d'ara, doncs, està al debat la literatura, si serà optativa o assignatura obligatòria a primer o segon de batxillerat. Sembla que hi ha una marxa enrere per part de la Conselleria, però sens dubte que el sistema educatiu és clau les assignatures. I aquesta lluita de rebaixar un 5% l'abandonament escolar per al 2030 a Catalunya, passar del 14% actual a un 9%. També és molt important, a Montse, que és el que diuen els professors.
Avui en parlem de tot plegat amb el Xavier Massó, que és el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, i li trasllado la pregunta. Senyor Massó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant a quart d'ESO? On està el fracàs i com es pot arreglar aquesta situació? Què està passant?
A veure, el quart d'ESO el que està passant és que és el final d'etapa de primer, segon i tercer, més quart, i dels 6 anys d'infantil i primària. Aleshores, el que està fallant és tot el sistema, no és que sigui el quart d'ESO en exclusiva. Vull dir, és el resultat d'un sistema, d'un model educatiu que està aplicant uns criteris pedagògics que simplement no funcionen. Per tant, després comentàveu, no? Fracàs escolar, abandonament escolar prematur, etc. Sí, és clar. A veure, és que molts alumnes s'ha de dir clarament. L'han tingut regalat perquè no se'ls ha exigit res, no se'ls han fet exàmens i se'ls ha aprovat per decret. No han repetit curs. I després ens trobem doncs, que no saben entendre doncs, un text de 3 línies amb alguna subordinada i que no molts doncs, ens arriben a l'ESO, que no saben multiplicar. Això no és exagerar.
Que dur,
és duríssim, però és que s'ha de dir ben clar, és que és així. Aleshores, esclar, no ho poden aprendre tot a quart. El que passa és que quart és on es fa palès que els resultats són els que són. I aleshores què passa? Doncs bueno, estan en condicions d'afrontar un cicle formatiu de grau mitjà, no dic ja del batxillerat? Doncs no, no hi estan, perquè resulta que en un cicle formatiu, diguem-ho així, segons de quina família sigui, etc., la família professional m'estic referint, doncs, a veure, n'hi pot haver de més fàcils i n'hi pot haver de més difícils. Els de grau mitjà, en principi, no és que siguin inaccessibles. Ara, sí que es dona per descomptat que ja se saben tota una sèrie de coses que són requisits sine qua non per poder afrontar allò. És a dir, si no ho saben però ho tenen aprovat, el comencen, s'encansen i ho deixen. És tan simple com això, vull dir, no... I després ja podem anar inventant xifres, no? Ja com ara aquesta última recent, no? La fusió de la física i la química perdent 3 hores, en el cas del batxillerat, esclar. Bueno, i així anem, i la desaparició de la literatura i coses d'aquest tipus. És a dir, bueno, acadèmicament parlant, doncs està la cosa molt, però que molt malament. Potser són molt feliços o el que sigui, jo no ho crec pas, eh? Però el cert és que acadèmicament, que és el que se suposa que van a fer i a aprendre doncs a l'escola i durant l'ESO, que per això és doncs, l'ensenyament secundari obligatori, doncs no, les coses com siguin, no. Estan aplicant projectes, etcètera. Digueu.
M'imagino, senyor Massó, que una orientació durant l'escolarització de manera obligatòria, imagino que això serviria per identificar temps l'alumnat amb més factor de risc i una bona orientació al llarg de tota l'escolarització obligatòria. Potser seria alguna de les claus per afavorir l'èxit educatiu, no?
Jo, més que una orientació, en diria una avaluació, perquè si no hi ha avaluació quantitativa, no hi ha orientació que valgui. És a dir, hi ha massa hores, fins i tot, diria jo, d'orientació, perquè és que al final resulta que és una orientació que no té res sobre què orientar. Aquest és el gran problema que tenim. A l'orientació es pot fer tutoria, es pot fer molts llocs, però, és clar, tu ja has d'estar una miqueta avançadet, és a dir, a més, estem parlant d'ensenyament secundari obligatori. No estem parlant de quina carrera volen triar, si és que volen anar a la universitat. Estem parlant de qüestions, malauradament, molt més elementals, que sàpiguen multiplicar. Vull dir, és clar, aleshores, saber sumar o saber multiplicar no és... Estem parlant d'operacions aritmètiques elementalíssimes.
Sí, sí, lo bàsic esclar, com preguntar els rius d'Espanya, no? Que avui li preguntes...
No, aquesta seria molt difícil.
Clar, perquè a vegades m'hi trobo.
No tenen ni idea.
Sí, sí,
no tenen ni idea.
Però, clar...
És que no se'ls ensenya.
Però què passa? Que ha deixat de ser important saber els rius que hi ha en Espanya, per exemple?
Doncs sembla ser que sí, que això no és essencial, perquè ja està a internet. O sigui, no, a veure, que hi ha promotors del model educatiu actual que diuen això, hi ha hemeroteca sobre el tema. Esclar, si no se'ls ha ensenyat, no sabran. I si no se'ls ha exigit, no aprendran. I si saben que aprovaran, facin el que facin, doncs la majoria, els humans som així, doncs, a veure, ens despengem. Vull dir, no farem un esforç... per treure una nota que l'altre també la treu sense haver fet res perquè tothom ha de passar. És a dir, estem en un problema, en un sistema educatiu que està ple de despropòsits. I aquest és el problema. I llavors, esclar, el fracàs escolar, coi, esclar, què es pensàvem? Clar. És a dir, un pot fer un cicle mitjà, cicle formatiu de grau mitjà, doncs d'electricitat, però per això haurà de tenir una idea remota, encara que només sigui remota, a l'ESO, que hi hagi vist física, que hagi vist tecnologia, que potser haurà de saber què és un volt, i què és un endoll, i què és el positiu i què és el negatiu, què és la presa de massa, etc. O sigui, tot això no li explicaran en un cicle de grau mitjà, per més elemental que sigui, perquè són coses que es donen ja per descomptades amb el que seria no una alfabetització, sinó una educació bàsica, mínima, que és la que hom suposa que ha d'oferir a l'ESO, no? Vull dir, doncs, i així estem.
Llavors, imagino que, clar, els professors els hi creu... Bueno, allò de dir, quina impotència, no? Perquè tu estàs allà per ensenyar... Clar, els pares diran, no, és que el meu fill, és que el col·le, és que no sé què, és que... Bueno, però és que els professors, quina batalla diària, senyor Massó.
Bueno, és una batalla que és contra les circumstàncies i, la veritat, contra l'administració. Perquè ara posa exàmens que li has posat massa difícil. Ara, aquí, ostres, aquí han suspès dos més que l'avaluació anterior. Home, potser l'avaluació anterior estava explicant a sumar i ara estic explicant arrels quadrades, que és el que tocava. Mm. I els hi va haver d'estar ensenyant a sumar perquè no n'havien après o no els havien ensenyat quan n'havien d'aprendre. És clar, és que estem amb tot aquest cúmul de despropòsits. És realment, perdoneu-me el qualificatiu, però és que realment d'entès és lluitar contra els pals a les rodes que està posant constantment l'administració.
Sí, sí, a aquest ritme anem pel pedregar, eh? O sigui...
Directament, ja hi som, diria jo, eh? Escolti, miri els informes TIMS de fa dues setmanes. O tres, no? No, sí, sí. Els TINS fa una miqueta més, els sí, que han sortit ara han sigut els PIAC. A veure, estem a la cua, i Catalunya a la cua d'Espanya. I això estem parlant de matemàtiques. El setembre de l'any passat van aparèixer els PILs, que és per alumnes de la mateixa edat, quart de primària, concretament, o nou anys o tercer, i allí, no, quart de primària és. I aquella era sobre comprensió lectora. Literacy, que en diuen els anglesos genèricament, no? Sí. Lectoescriptura. Mm. I seguíem estant a la cua. Què es fa? Home, doncs es treu la literatura. Ah, bé, home, anem bé. Anem bé.
I després ens posem les mans al cap quan l'informe PISA diu el que diu, no?, dels resultats.
Bueno, el PISA és a tercer de l'ESO, és a dir, un any abans del quart d'ESO, esclar. Oh, què passa? Home, doncs passa que s'ha prohibit ensenyar. Està literalment gairebé prohibit ensenyar. Aquí aprova tothom. Bueno, escolti'm, i després i els docents carregats de burocràcia. Cada nota que poses quantitativa, que no n'hi ha de... Bueno, que ja són qualitatives totes elles, requereix com a mínim de 20 observacions que has de redactar, o sigui, per cada nota.
Mare meva.
Esclar, a veure, això és ridícul. Les qualificacions han de ser numèriques i s'ha acabat. A veure, ja ho veu el professor quan... I s'han de posar exàmens. Vull dir, no, és que... A veure, aquí el que s'ha perdut de vista és el que significa ensenyar. Perquè hi ha tota una sèrie de gent al capdavant doncs, que no han xafat mai una aula, ni de primària ni de secundària.
Efectivament.
I no ho saben, i hi ha una sèrie de teories pedagògiques absolutament quimèriques. A veure, on l'únic que es valora són les intencions, no els resultats. Si comencessin a valorar els resultats en comptes de les intencions, que no dubto que les intencions siguin molt bones, però bueno, ja es diu allò, no?, que de bones intencions està l'infern ple, carai.
Efectivament. Llavors aquests nens són car de canyó, no?, aquests nois i noies, no?, perquè clar, doncs, què faran? Què faran? On van a treballar? Què diran? Què han estudiat? Què tens?
Car de canó laboral. És molt dur dir-ho així, però car de canó laboral, o sigui, la franja més baixa de la piràmide productiva.
És dur, però és la veritat. I
per és dur, però és la realitat.
Sí,
o sigui,
sí.
Hem de començar a fer la idea i si no això no es rectifica, doncs ben aviat això començarà a ser gairebé irreversible, perquè, és clar, conforme van sortint promocions noves, doncs això cada vegada va pitjor.
Sí, sí. Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, gràcies per haver estat amb nosaltres. Jo sé de la tasca importantíssima que fan els professors, es deixen la pell. Alguns fins i tot tiren la tovallola després de tants intents, perquè ja no poden més, i no m'estranya. Així que, sisplau, entre tots, posem una mica de la nostra part. I aquests joves, un missatge, no aneu enlloc, eh? O sigui, no podem estar sense estudiar, sense no saber res absolutament. És que quan et poses a parlar amb ells, jo en tinc 55 anys, i quan parlo amb nens que estan fent l'ESO, ostres, jo dic... O en la meva època s'ensenyava molt, o ara no s'ensenya absolutament res.
No s'ensenya absolutament res.
I és molt dur i trist. Dur i trist. Senyor Massó...
Jo només voldria trencar una llança a favor de l'alumnat. No és culpa d'ells.
No, no.
És culpa del sistema que ha decidit no ensenyar-los.
Efectivament. Amb aquesta frase ens quedem, senyor Massó. Moltes gràcies i bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres i igualment...
Una abraçada.
Vinga, adéu.
Bueno, a las 7 de la tarde, 27 minutos, y en la linterna de COPE Cataluña y Andorra llegan los amigos de Línea Directa. ¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la aplicación o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quiere. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
projecte solidari Polseres Candela compleix 10 anys superant els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Actualment és un dels principals finançadors d'aquest àmbit a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'inverteixen cada any, Polseres Candela aporta una mitjana de 380.000 euros. Fins ara ha contribuït, entre altres, a avançar en l'oncologia de precisió, a l'estudi de tumors i a millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. Marc Puerto, com va començar aquesta iniciativa i arran de què?
La confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu diagnosticada de leucèmia l'any 2013, quan va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital, va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir lliurar les polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric, i aquella iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Nosaltres hem pogut parlar amb la mare de la Candela, la Maria Porres, que ens ha explicat com va sorgir tot plegat amb la magnífica col·laboració també dels Xipirons.
Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos Xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
I és ara, 10 anys després, quan l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres, i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i l'IRB Barcelona.
Els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries, i com a totes les enfermetats minoritàries aquí al nostre país i a tot arreu del món, no se destinen prou diners. Vamos, sempre tenen prioritat per exemple, els càncers d'adults, que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults. No, per això hem de deixar que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i d'actuar millor i d'aprendre.
A més, actualment, les tres nenes impulsores de les polseres Candela són ja joves universitàries i han passat el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Hem pogut parlar amb l'Emma Perrier, que és del Departament de Mecenatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ha explicat on rau realment l'èxit d'aquesta iniciativa.
Ningú podia preveure que aquest projecte tindria aquesta evolució. Al final va començar com qualsevol altra iniciativa de manualitats que surt del cor d'una família amb ganes d'ajudar, però no t'imagines que uns anys després podria arribar a aquesta amplitud. No sé si hi ha un secret. El secret jo crec que és d'haver compartit des del principi. Des del principi és un projecte que es va contagiar d'habitació en habitació, arribar a moltes famílies. Jo crec que és aquesta xarxa que al final ha funcionat i que darrere sabien que hi havia un cas concret. No?
Tot i això, afirma, el càncer infantil encara es considera el gran oblidat de la indústria farmacèutica.
La inversió que representa la recerca en el càncer infantil és una inversió molt gran per un mercat que no existeix darrere. Sí. I doncs això no ajuda que hi hagi inversions de la indústria farmacèutica, com és el cas amb totes les altres malalties minoritàries. Eh?
Recordem que actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos nous cada any de càncer pediàtric.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Muy fácil. Si no hay renovación del contrato con esas aseguradoras que han dicho que necesitan más dinero porque si no les compensa, ¿qué hace ese funcionario para la seguridad social?
Nunca se ha dado el caso en estos 50 años.
El país que tiene un paro juvenil del 30% y ustedes están dando el salario, es una oportunidad para mucha gente, y además seguramente es un oficio que aprendiendo va subiendo escalones.
Y se sube escalones rapidísimamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Qué tal?
Este sábado, Jackie Chan. A diestro y siniestro. Para dar y tomar. Los rebeldes de Shanghái.
¿Has visto?
Y Super Canguro. 2 de Jackie Chan. El sábado a las 7:45 de la tarde. En 13.
Noche 80.
S'acosta l'època nadalenca i amb ella les reunions, els dinars i les sobretaules amb les persones que més estimem. Aquesta data assenyalada pot ser difícil de gestionar per les persones amb Alzheimer i també pels seus cuidadors. Per això, la Fundació Pasqual Maragall recorda una sèrie de consells que ajuden a passar aquests dies en família de la millor manera possible, assegurant el benestar de tots. Avui és un plaer parlar amb la Glòria Mas, que és neuropsicòloga i terapeuta de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Doctora Mas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies.
En primer lloc, enhorabona per la gran tasca que feu des de la Fundació Pasqual Maragall, i això s'ha de dir.
Gràcies a tota la gent que col·labora amb l'entitat de moltes maneres diferents, des de sent participants d'estudis fins a donant suport econòmic o sent voluntaris. Per tant, gràcies a totes aquestes persones.
I gràcies als metges que esteu treballant de valent i investigant contínuament per donar solució a l'Alzheimer, que avui en dia no és una malaltia que tingui cura, però sí, almenys, hem de donar una vida digna a les persones que ho pateixen, no?
Sens dubte. Aquesta és la prioritat, seguir treballant, investigant, per poder oferir justament aquesta circumstància, no? Un millor coneixement per millorar la qualitat de vida de qui té el diagnòstic i de qui acompanya, de qui cuida.
Donem una sèrie de consells per ajudar a passar aquests dies en família de la millor manera possible amb aquesta persona que pateix aquesta malaltia. Com s'ha de fer perquè que no surti de la seva rutina quotidiana de manera, o sigui, que no se n'adoni, no? Com podríem fer-ho?
El més important en la quotidianitat d'una persona amb Alzheimer és saber que, en general, la rutina, els hàbits, és una estructura, és un funcionament que els sol anar bé. El fet de, repetidament, dia rere dia, doncs, desenvolupar una sèrie d'activitats, doncs, dona context i ens dona una mica d'ordre, i això sempre és una cosa que com a persones ens pot afavorir, especialment quan parlem d'una persona amb una demència, en el que algunes de les capacitats es veuen disminuïdes, i per tant tenir aquests hàbits i aquestes pautes dona un cert context, una certa estructura que permet situar-nos i orientar-nos més bé. I a partir d'aquesta manera de funcionar de cadascú, que cada cas serà diferent, cada família serà diferent, doncs es tractarà d'intentar mantenir-ho. De moltes maneres diferents, no significa que haguem de fer el mateix o que no podem participar de la festivitat o de les trobades o dels dinars o sopars que pugui haver-hi, sinó de dins dels canvis que es relacionen, no, de, en el fer del dia a dia les festes de Nadal, intentar seguir mantenint algunes de les pautes o algunes de les rutines.
És important traslladar a l'entorn familiar la situació d'aquesta persona amb Alzheimer, no?, i de l'estat de la seva malaltia.
La realitat és que les persones de l'entorn, que la família, que les amistats siguin coneixedores del diagnòstic, sol ser un element protector, perquè al final que una persona que estimem, que apreciem, tingui algunes necessitats específiques o tingui algunes dificultats, fa que entre tots vulguem donar un cop de mà i ajudar. Per tant, quan algú és coneixedor d'un diagnòstic d'aquest estil, pot intentar comprendre més bé segons quines circumstàncies, que segons quins moments o vivències prenguin un altre sentit, i d'aquesta manera també intentar acompanyar, donar suport de la manera que pugui, tant a la persona diagnosticada com qui sigui la figura principal, la figura cuidadora principal, per fer una xarxa més reforçada i més forta.
Clar, per això és enriquidor implicar els familiars, com deies, en les tasques que normalment desenvolupa aquesta persona cuidadora, perquè tots els membres tinguin l'oportunitat de relacionar-se amb la persona amb Alzheimer. Perquè, clar, qui cuida el cuidador, no, doctora?
Exacte. Aquí tenim diferents parts, no? La tasca de cuidar és una cosa cada dia. Per tant, no ens hem d'oblidar que és cada dia que s'ha d'anar fent. Per tant, si tenim possibilitats de donar un cop de mà, d'ajudar, d'involucrar-nos més, de distribuir de maneres diferents les tasques, de manera que sigui més, la responsabilitat sigui més compartida, fantàstic. En les dates concretes en les que ara ens estem encarant, doncs és més probable, és més fàcil que hi hagi trobades amb gent que potser ens veiem menys sovint, i aquí també serà interessant, doncs, que cadascú, des del seu fer, des del seu coneixement, pugui també donar aquest cop de mà, ajudar, intentar interessar-se per com està aquesta persona amb Alzheimer i també com està la persona que cuida, què pot necessitar, com se li pot facilitar el dia a dia i com també podem oferir el nostre temps o les nostres habilitats per facilitar aquesta tasca.
Hi ha una persona que em pregunta, si hem de viatjar amb aquesta persona amb Alzheimer, com ho fem? Perquè no creï un estrès, sobretot a la persona, especialment crec si es troba en una fase moderada de la malaltia.
Partint de la base que cada persona que cuida o cada família coneix, és qui coneix més bé la persona amb Alzheimer, a partir d'aquesta referència, si és algú que està acostumat a viatjar o no, si és algú que doncs, li costa més o menys estar-se unes estones llargues assentat o en el cotxe o en el tipus d'desplaçament que fem, en base a aquesta idea, doncs intentarem que el desplaçament sigui tranquil i agradable, no?, a la mesura del que puguem nosaltres facilitar, que hi hagi estones per descansar, per parar-nos, per estirar una mica les cames, per moure'ns, si tot això és possible, serà un facilitador, que no siguin un temps de desplaçament molt allargat, que faciliti el cansament, que llavors això pot fer que la persona estigui més neguitosa o més nerviosa. Ens anem fixant una mica en aquestes cosetes per intentar adaptar-ho. I que sigui, com dèiem, el més tranquil i agradable possible, sense intentar forçar massa les coses, i també acompanyant, potser inclús si donem el trajecte, podem fer alguna activitat que ens agradi, sigui conversar o fixar-nos en coses del paisatge, o repassar anècdotes que sabem que li agrada reviure, o la música que podem escoltar, etc.
Doncs tindrem en compte aquestes recomanacions, crearem un espai afavoridor perquè tant qui cuida com la persona amb aquesta malaltia, amb l'Alzheimer, pugui relaxar-se i també gaudir d'un Nadal en família. Glòria Mas, neuropsicòloga, terapeuta de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall, gràcies pels consells, enhorabona, torno a dir, per la tasca que feu, i et desitjo també que passeu unes bones festes. Gràcies, doctora.
Moltes gràcies, bones festes.
Sempre és bona nota tot això que ens han explicat, una gran tasca la que fan des de la Fundació. Estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda, però ja saps que abans que arribi aquella hora en punt, que és quan arriba també Ángel Expósito i la linterna de cadena COPE amb tot el resum del que ha passat avui, el que nosaltres fem és convidar els companys d'informatius, la Yolanda Bernal i el company d'Esports COPE, en aquest cas el José Luis Gil, perquè ens donguin l'última hora, que ve sucosa, ve amb temes importants. I abans que arribi aquest moment, recordar-te que a través de COPE.es pots tornar a escoltar tot allò que has pogut sentir a la cadena COPE al llarg del dia. A través de COPE Catalunya, també a les xarxes socials, pots trobar tots els temes, perquè normalment passa que, mira, vas al cotxe i dius, mira, és que això l'he enxampat aquesta entrevista a meitat. Doncs no et preocupis, que a través de la plana web, COPE.es Catalunya, allà trobaràs absolutament tot el que hem dit. No marxis, perquè d'aquí a res tornem amb informació fresca i també la informació esportiva. Fins ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334. Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos. ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Por fin llega a Barcelona El Médico, el musical, la magistral historia de una vocación.
Sumérgete en un sensual viaje a Persia y descubre la magnífica adaptación musical basada en el bestseller de Noah Gordon en el Teatro Apolo.
El Médico, el musical.
Entradas ya a la venta en elmedicomusical.com y teatroapolo.com.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional, agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900-208-208. 900-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè el govern fa marxa enrere i mantindrà la literatura catalana i castellana com a modalitat a segon de batxillerat. És a dir, no seran optatives. Tot i haver dit el contrari unes hores abans, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que no hi ha hagut cap modificació. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. No hi ha hagut un canvi de posició perquè, com diu la consellera Niubó, aquestes dues matèries són una línia vermella a la que no renunciaran. L'última paraula, això sí, la té el Ministeri, perquè és la llei d'educació, l'OMLOE, la que contempla aquests canvis en el currículum. La consellera confia en que respectarà la singularitat lingüística i cultural de Catalunya.
Però aquest govern té una línia vermella que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat. Estem en converses amb el Ministeri, de fet ho hem estat fins a dia d'avui, i veiem molt bona receptivitat pel que fa doncs, a entendre i a respectar, atenent sobretot a la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
Niubó ha hagut de rectificar després d'una allau de crítiques de professors, editors, llibreters, que consideren que marginar la literatura al batxillerat és un despropòsit i fa impossible que els alumnes tinguin una formació completa i suficient. Ens quedem amb la crítica que feia el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis. Considera un contrasentit voler eliminar la literatura com a assignatura de modalitat, sobretot si es volen corregir els dèficits en comprensió lectora.
Però que al mateix temps ens ha indignat. Això ens porta, ens allunya de l'objectiu de corregir aquests dèficits estructurals que teníem en matèria de comprensió lectora, els agreujarà. Per tant, és una certa contradicció. Els mateixos responsables polítics que per un cantó estan reconeixent la importància de la lectura en les escoles, després, quan tenen la clau per poder simplement seguir-ho potenciant amb edats més grans, doncs es prenen decisions d'aquest tipus.
També des del Sindicat de Professors de Secundària han acusat a l'administració de menystenir la literatura amb els canvis a batxillerat i que es plantegin a deshora amb el curs ja començat.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma en una sentència pionera que treballar com a moderador de continguts a Facebook o Instagram pot provocar problemes de salut mental.
Exacte, li ha donat la raó a un treballador d'una empresa subcontractada per Meta, Barcelona Digital Service, i constata la sentència que la seva baixa mèdica té un origen laboral. Aquest treballador havia de classificar continguts d'extrema violència per censurar imatges de terrorisme, suïcidis, automutilacions, decapitacions o tortures. Va estar de baixa durant gairebé 2 anys amb atacs de pànic i estrès posttraumàtic. Francesc Feliu, advocat d'aquest treballador i que representa una 20ena més, parla de sentència històrica.
El derecho que se les priva es el derecho a que se les reconociera que la baja laboral que tuvieron por la enfermedad psicológica que están sufriendo sea reconocida como accidente laboral. Entonces, la sentencia lo que hace es atar esa enfermedad mental como asociada al puesto de trabajo y por lo tanto la califica como accidente laboral. Entonces eso va a llevar en un futuro más pronto que tarde a posibles reclamaciones vinculadas precisamente a esa conexión entre la enfermedad mental y el puesto de trabajo.
A banda de la relació causa-efecte entre els problemes de salut mental i la feina com a moderador, la sentència també estableix que els danys que ha patit aquest treballador tenen a veure amb el ritme de treball de l'empresa, amb un alt nivell d'estrès i d'exigència. Han estat les denúncies dels propis treballadors el que ha fet canviar aquest modus operandi.
La empresa, desde luego, ha cambiado su modo de aplicar el trabajo en su propia empresa. Estamos convencidos de que el hecho de que Inspección de Trabajo haya actuado, el hecho de que hayan habido demandas judiciales contra la empresa, pues ha provocado un movimiento, que es que al final los trabajadores estén más protegidos, ¿no? Cosa que años atrás esto no sucedía.
Com dèiem, no és un cas aïllat, hi ha molts altres treballadors amb seqüeles psicològiques i a partir d'aquesta sentència doncs, podrien reclamar indemnitzacions a l'empresa pels danys causats. Hem de dir, però, que la sentència encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. L'empresa subcontractada ha intentat en tot moment excloure la qüestió laboral de tota la causa, al·legant a una patologia anterior del treballador, però el TSJ ha descartat aquesta opció i, per tant, s'obre la via a indemnitzacions.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adéu, fins demà, que vagi bé.
I ara arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, avui amb la veu de José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Vinga, comencem amb una copa, però en aquest cas la de Nadal del Barça.
Sí, són dates propícies per aquestes trobades. Avui ha estat la del Futbol Club Barcelona, la seva junta directiva amb els mitjans de comunicació, i Laporta ha dit coses interessants. Amb els detalls, el Víctor Navarro, hola.
Bona tarda, companys. Un discurs del president d'uns 10 minuts amb tres eixos. Primer, al Camp Nou, diu que es treballa per tornar el més aviat possible i tenint en compte els imponderables a partir del mes de febrer. A més, assegura el president Laporta, el delegat d'animació, que s'hi paguen tornant-la a Montjuïc, però no està clar que ho facin al futur estadi, al Camp Nou. I sobre la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, el president Laporta fins i tot parla de tribunals.
Ja bé sigui la via judicial, que doncs, fins donen la mesura cautelar ja ho tindríem. Estem invocant o estem apel·lant a que el marge de salari que ens ha deixat el Ter Stegen doncs, hi cabria per al Dani i pel Pau.
I de les últimes derrotes, diu el president que s'ha vedat i que el partit de dissabte del Barça Atlético Madrid s'ha d'animar a tothom que vagi a Montjuïc perquè és un partit de Champions.
Un partit on, recordem, no hi serà Lamine Yamal. Amb aquesta lesió de turmell, els homes de Hansi Flick tornen demà a la feina.
I demà se la juga l'Espanyol, Gil.
21:30, estadi de Cornellà-Prat, Espanyol-València. Un partit que és quelcom més que un partit, és un drama per la supervivència, perquè s'enfronten a l'Espanyol rep al QE de primera divisió intentant sortir d'aquesta zona de descens. També hi ha hagut Copa de Nadal del Espanyol, brindis amb els mitjans de comunicació, però abans hi era la roda de premsa de Manolo González de cara al partit de demà. Última hora en blanc i blau, Quique Iglesias.
Bona tarda. L'Espanyol ha realitzat avui el darrer entrenament abans del transcendental partit de demà, 2:15 contra el València. Manolo González, en roda de premsa, ha confirmat que farà algun altre moviment per tal de fer una mica de refresc a l'equip, que haurà de jugar també un partit vital diumenge a Les Palmes. Jugarà, per exemple, Kedira a dalt i tornaran Omar i Jofre. Un Manolo González que envia un petit recadet als veïns de ciutat.
No espectacle, és que a vegades cada partit és una història, és que cap equip del món dona sempre espectacle o... i a vegades l'espectacle és molt relatiu, per sempre diem el mateix, quan les coses surten de cara és de puta mare un espectacle, quan la dinàmica és molt bona i tenim equips a la Lliga que ho estan vivint, que han passat en un mes de donar espectacle com qui diu i de més a... Ara ha passat les putes, per dir alguna cosa.
Fa una estona, el CEO Mauller ha brindat amb la premsa per tal de que tots passem uns bons Nadals, que seran millors si l'Espanyol guanya demà al València-Cornellà.
Indiscutiblement, Quique, el Nadal en blanc i blau serà molt més tranquil amb una victòria balsàmica demà davant del València, que no pas amb un resultat negatiu que podria donar amb els ossos, sobretot de Manolo González, al carrer. Però, en principi, hores d'ara, això és futbol, pot canviar en qualsevol moment, hores d'ara, no hi ha intenció de destituir el tècnic blanquinegre.
Quines són les novetats del Barça femení, Gil?
Podrien ser novetats. Podria ser sobretot una novetat en nom i cognom. Alexia Putellas, demà 18:45, Olímpic de Montjuïc, fase de grups de la Lliga de Campions femenina, Barça-Manchester City. El Barça ha de guanyar per 2 gols per quedar primer de grup. Pere Romeu sobre el possible retorn d'Alexia.
Todos los que estamos aquí presentes, toda la gente del mundo del fútbol sabe que Alexia para nosotros es una futbolista importante, es una jugadora que en medio campo nos da mucha cosa, es una jugadora que es líder del vestuario, por lo tanto, cuanto antes la tengamos será mejor para todas.
Doncs anem a veure quina sort té demà al Barça femení en aquest partit a l'Olímpic de Montjuïc.
I per tancar, sí?
Doncs, dues cites. Bàsquet, Barça-Fenerbahçe, fase de grups de l'Eurolliga, Manresa d'Artona. A la Champions FIBA sentim Laia Sanz amb opcions, diu ella, de guanyar el Dakar.
Luchar por ganarlo. O sea, yo creo que sí, que sabemos que tenemos un ritmo para hacerlo. Es verdad que este año no hemos hecho kilómetros, pero creo que la ventaja es que conocemos muy bien el coche del año pasado, con Gerini también nos conocemos bien, el equipo humano, digamos, era el mismo que el año pasado y me siento preparada para afrontar el reto.
Preparada Laia Sanz i el Madrid, que demà juga a la final de la Copa Intercontinental davant del Pachuca mexicà.
I aquí estarem pendents, senyor Gil. Moltes gràcies. Més informació a Esports Cope. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara et deixo amb la linterna d'Àngel Exposito i recorda que demà hi haurà Tiempo de Juego.